Radio Estel. Fundació Roca i Pi patrocina De Cap i De Nou.
Hola, benvinguts un cop més al De Cap i De Nou de Radio Estel i Radio Principat. El Dia Mundial de la Salut Mental ens preguntem com la vida continua, com la vida... Què passa amb la vida després d'un problema de salut mental greu? Això és el que volem saber aquesta tarda, aquest vespre, al De Cap i De Nou.
De Cap i De Nou, salut mental i creixement personal, amb Oriol Casals.
Avui, doncs, parlarem del Dia Mundial de la Salut Mental i aquestes són les persones que ens acompanyaran. Ens acompanyarà Neus Herrero, usuària del Centre de Rehabilitació Sant Andreu. Ens acompanyarà Francesc Luz, familiar d'usuari i membre de la Junta d'AFAMCA, Associació de Familiars de Persones amb Malaltia Mental de Catalunya. S'acompanyarà també Davinia Palacios, terapeuta ocupacional que treballa al Centre de Dia d'AREP. I el doctor Daniel García Tarafa, psiquiatre i director del postgrau en Rehabilitació Psicosocial Comunitària de la Fundació Vidal i Barraquer i la Universitat Ramon Llull. A més, també estaran amb nosaltres el Jordi Casado, que ens portarà Aquesta és la qüestió. Seran amb nosaltres, ens acompanyaran els usuaris del Centre de Rehabilitació Sant Andreu a través de la seva secció L'Opinió del Carrer, i el Jordi Carretero des de Control de So. Des d'aquí, amb tota aquesta gent així de ben acompanyats, comencem un dimecres més De Cap i De Nou.
De Cap i De Nou.
Parlarem, doncs, d'aquest Dia Mundial de la Salut Mental que s'acosta i ens preguntem, en començar el programa, què és més específicament, què és més concretament el que volem saber. Veiem, doncs, quina és la qüestió.
Aquesta és la qüestió, amb Jordi Casado.
Bona tarda i benvingut un dimecres més, Jordi.
Un dimecres més, puntual aquí, i fa goig la taula d'avui, Oriol.
Fa goig estar tan ben acompanyats.
Molt bé.
Doncs aquí tens el micro obert i endavant per fer-nos la teva proposta de la qüestió d'avui.
Som-hi. De problemes, o com m'agrada enumerar-ho a mi, circumstàncies personals, particularitats, en tenim tots i a totes les edats. I el que tampoc entén d'edats és la contínua construcció de fites, de projectes, de propòsits per seguir el camí personal. Doncs en aquesta tarda de tardor volem apropar-vos a una situació particular. Volem conèixer l'esforç, les dificultats, les il·lusions, la realitat que viuen les persones amb problemes en la seva salut mental i que un cop ho han superat o encaminat han de continuar amb els seus somnis, fites, projectes. Volem saber què es troba una persona un cop vol tornar a treballar, o formar una família, o emprendre un negoci, o simplement relacionar-se amb la gent, amb ell mateix. Va dir Louis Pasteur que no ensenyéssim als nostres fills a fugir de les dificultats de la vida, més bé a superar-les. I avui, novament, volem transmetre els valors del compromís amb un mateix, el valor de la dignitat i el valor de la vida, ja que tots tenim un paper en blanc per continuar escrivint les nostres pròpies paraules i no ens hem d'aturar. Com ho viu la família, els que acompanyen el procés de la persona en qüestió, somnis, tornar a continuar, tot això i més, de la mà dels nostres protagonistes. Oriol, com construir un projecte de vida després d'un problema de salut mental?
Com construir un nou projecte vital després d'un problema de salut mental greu. Això és el que volem saber avui. Hem parlat en diferents ocasions en el nostre programa sobre temes de salut mental, sobre situacions de salut mental greu, però avui volem posar l'incís, volem aclarir, volem tenir una mica més informació sobre aquest projecte vital que cal reconstruir, quina forma pot prendre, quins han de ser els passos, com podem acompanyar aquests projectes vitals que en un cert moment es veuen truncats, es veuen troben l'obstacle d'una situació que els ho posa molt difícil.
Em prendré doncs, bona nota i al final ho recollim.
Doncs esperem la resposta al final del programa.
De cap i de nou.
Saludem, doncs, els nostres convidats a aquesta taula que anem dient avui que fa goig de veure-la tan plena. Saludem el Francesc Luz, familiar d'usuari, membre de la Junta d'AFAMCA, Associació de Familiars de Persones amb Malaltia Mental de Catalunya. Bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
Saludem la Neus Herrero, usuària del Centre de Rehabilitació Sant Andreu i que ja ha col·laborat en diverses ocasions amb el nostre programa i, a més, està en l'equip de ràdio d'allà del Centre de Rehabilitació que feu el programa aquest de la
Lluna. La cara oculta de la Luna.
La cara oculta de la Luna.
Gràcies.
Benvinguda, Neus. Saludem també a la Davinia Palacios, terapeuta ocupacional que treballa al Centre d'IAREP. Bona tarda, benvinguda.
Bona tarda.
I, finalment, el doctor Daniel García Tarafa, psiquiatre i director del postgrau en rehabilitació psicosocial comunitària que realitza la Fundació Vidal i Barraquer i la Universitat Ramon Llull. Benvingut de nou també al de cap i de nou de Ràdio Estel.
Gràcies i molt bona tarda.
Bona tarda a tots. Apareix en un cert moment en la vida, doncs, moltes vegades potser sense esperar-ho, apareix la notícia difícil de que en un cert moment una persona se li diagnostica una malaltia mental greu. Això acostuma a ser una aparició sobtada?
Pot ser sobtada i a vegades no tan sobtada. És a dir, és molt personal. Sí que a vegades apareix d'una forma, doncs, aguda, que diem una crisi, no?, que requereix d'una hospitalització, d'una intervenció, doncs, de...
O sigui, en casos com aquest, moltes vegades potser la persona i el seu entorn no podien esperar que pogués passar, que pogués en un cert moment desencadenar-se un episodi agut, perdó, d'una malaltia mental.
És un estat de xoc, podríem dir, no? És un estat de xoc, una situació, doncs, no esperada, efectivament, i xocant, no?, que deixa molt trasbalsat. És un trasbals, no?, efectivament. Altres vegades, potser més aviat, doncs, aquella persona que doncs, amb empentes i rodolons ha anat fent doncs, el seu trajecte vital per la vida, però que no s'acaba d'emancipar, que no s'acaba de veure que prengui, doncs, la seva pròpia vida pròpiament d'una manera més autònoma i realment emancipar-se i que queda encallada, no?, i que finalment, doncs, veus que tard o d'hora, doncs, fracassa, doncs, en els estudis o en la inserció laboral en la mateixa relació social i que comença a cridar l'atenció i es comença a preocupar ell mateix o generalment la família, perquè ell mateix potser no sap ben bé el que li passa encara d'entrada i costa d'acceptar perquè és dolorós, no?
Situacions en aquest cas que potser costen de diagnosticar perquè tampoc no hi ha un episodi greu que ho fan, que d'alguna manera demanen aquesta atenció urgent.
Efectivament, llavors, doncs, queda com més doncs, bueno, tolerable o, bueno, queda com una mena, queda sempre de l'esperança de que, bueno, doncs potser ja s'espavilarà, ja tirarà més endavant, no? O no ha tingut sort, hi ha també moltes explicacions de tipus racional, en fi, les pròpies de qualsevol dificultat humana, no? Però que tard o d'hora, doncs, bueno, potser doncs, finalment sí que hi ha algun episodi més agut, que potser no requereix d'una hospitalització, però que ja comença a crear una certa dinàmica, diguem, que diem nosaltres, de conflictiva, doncs, en l'entorn, amb la família, que, en fi, que ja es veu que no tira endavant la persona, no?
Tant sigui d'una manera o com sigui d'una altra, de ben segur que en el moment en què hi ha un diagnòstic o que hi ha alguna... que s'ha d'abordar una situació que es veu complexa, la vida d'aquella persona i la vida del seu entorn canvia, i canvia molt. Segurament vostè, probablement doncs, per experiència directa i també pel coneixement de moltes famílies, senyor Luz, ens en pot parlar això.
Sí, d'alguna forma, bueno, una espera de que quan passa una cosa d'aquestes pot ser, ja dic, de forma insidiosa, com deia el Daniel, en el sentit de que vas veient una sèrie de bueno, socialment uns retraïments per part de la persona, unes actituds que no saps si ben bé és el tarannà, que sempre ha sigut d'ell i que d'alguna forma s'està gravant, o fins i tot bueno, comences a dir bueno, anem al metge a veure què pot ser això i tampoc entenen de que tingui una problemàtica. Està en una edat, pot ser una edat d'adolescència, en la qual ja sapiguem que aquesta fase és bastant comuna, s'està buscant una identitat i, per tant, és bastant comú tindre aquest tipus de trastorns conductuals. No? El plantejament de quan ja, en definitiva, es declara i ja amb el prou xicot, per exemple, pues, això ja és un trasbals enorme, no? Sobretot perquè un espera, com familiar, que quan va als serveis de salut pues, la resposta pues, sigui com, pues, en principi, com qualsevol, entenent qualsevol tipus d'altra malaltia, que pot ser física, pot ser de... I que, com diu, sempre, bueno, és la meva frase, no? Deia, és el full de ruta, no? A veure, la família vol saber a partir de llavors què és el que hi ha de fer, no? La gran sorpresa és de que el servei és un gran desconegut, malgrat els avanços actualment, i, bueno, ens trobem en un món nou en el qual aquest full de ruta pues, no està ben bé definit. I, per tant, la sotregada és doble, en el sentit de... que és un tema desconegut per tu, afecta el que és l'essència de la persona, que és la seva possibilitat de manifestar-se, i per tant les famílies se senten desbordades completament. No? A partir d'aquí, clar, totes les expectatives canvien.
Descansa la família, entre cometes, en el sentit, quan... potser en casos com els que comentàvem abans, en què es veuen coses però no acabes de veure no acabes de veure què passa, quan hi ha un diagnòstic ajuda a entendre, si més no, a dir, bueno, almenys ara el fet de poder-li posar un nom, encara que evidentment el nom no és cada realitat, però dona una mica aquest full de ruta, encara que a vegades no sigui tan clar com voldríem.
Jo no sé si és millor o pitjor tindre el diagnòstic des del principi, no? Perquè, bueno, avui en dia, en fi, algun dia s'hi informa i veus que és molt difícil diagnosticar una persona, fins i tot diuen que fins que no passen 2 anys el diagnòstic és prou difícil. No? I avui en dia tenim una varietat de trastorns de tota mena, provocats per, bueno, una situació també social, una permissivitat en el sentit d'alguns consums, i d'un estrès molt fort que tenim en la nostra societat i que hi ha una sèrie de trastorns, bueno, que, en definitiva, en un moment donat, pues això es desborda, no?
Pot ser, recollint això que estava vostè comentant, pot ser, doctor, també, d'alguna manera, que una vida més estressant, tot el tema del consum de drogues o d'altres productes, que desencadeni situacions o problemes de salut mental que en altres situacions potser haguessin quedat adormits, no s'haguessin desenvolupat?
Sí, jo crec que l'ansietat, encara que és consubstancial a tot ésser humà i forma part de la realitat humana, a nivells doncs, que en diem excessius o d'estrès, estressants, doncs, que produeix un patiment que, com diu el meu estimat mestre Víctor Hernández, doncs, és un patiment alienant, pot arribar a ser alienant, no? Alienador. I aleshores, doncs, evidentment, situacions d'estrès com les que avui en dia doncs, es viuen, o inclús no només generalment a nivell social, sinó a nivell personal, una persona doncs, que viu una situació d'estrès, o també el consum, evidentment, de tòxics, que a vegades també s'ha de tenir en compte que el consum de tòxics també ve una mica com pal·liatiu, entre cometes, com una automanera de medicar-se, d'automedicació, per aliviar-se de l'ansietat que la persona està patint.
És difícil saber on te comença el
primer. Que és l'ou o la gallina, no? Bueno, el cas és que arriba un moment que un cert nivell d'ansietat, que en diem psicòtica, unes ansietats molt, molt, molt primàries, molt, molt, molt intenses, de tipus que en diem catastròfic, arriben a crear un és un patiment alienant, no? I aleshores la persona és quan es distorsiona, es disloca i bueno, i doncs entra en crisi o doncs no pot avançar, no avança. I doncs el diagnòstic, ja que en parlàvem, a veure, el diagnòstic costa d'acceptar-lo, perquè encara que es posin noms molt avui en dia tecnificats i hi ha una gran varietat de codis diagnòstics i de conceptes diagnòstics i etiquetes, però el fonamental és que estàs molt malalt, malalt mental, malalt greu, i això és el que costa d'acceptar. I aquesta és la primera base de la lluita, diguéssim, en l'atenció i en l'assistència de les persones. Poder acceptar això, que és molt dolorós. És a dir, és una espècie de com de això que dèiem del dol, és molt dolorós, és una pèrdua de sentit de dignitat o de la trajectòria vital, i acceptar que això vol dir doncs, que estàs malalt, bueno, o doncs estàs en una situació d'alienació, és molt dur d'acceptar, i això de les primeres coses que costen més de treballar per part de nosaltres.
El grup de rehabilitació, el centre de rehabilitació de Sant Andreu, ens col·labora amb el nostre programa sortint al carrer i preguntant a la gent. En aquesta ocasió han sortit a preguntar què és per vostè la salut mental. Justament veurem alguna cosa de les que ens estava apuntant vostè, doctor, ara mateix. Escoltem-los.
Els usuaris del centre de rehabilitació Sant Andreu ens porten l'opinió del carrer.
Tiene otra enfermedad, pero es mucho más difícil llegar a comprender lo que es esto, porque tienes mano y no puedes coger las cosas. Quieres pensar una cosa y no te sabes. Quieres caminar y no puedes. Entonces, saber por qué no puedes caminar cuesta mucho llegar a entender.
Pues lo básico, hijo mío.
Pues no estás jodido.
Sí, para mí lo básico.
Lo más importante, la cabeza es todo más importante.
La salud, tanto mental como física, es imprescindible para una persona. Entonces, tener salud mental es estar esa persona en condiciones para poder desarrollar su actividad diaria.
Hombre, pues lo principal es una de las cosas más importantes que hay. Pero bueno, que si no se tuviera tampoco pasa nada, porque se puede vivir perfectamente con un poco menos.
Una pregunta tan senzilla com això, què és per vostè la salut mental, de seguida la resposta que generava era, home, el més important, el més bàsic. Per tant, estem parlant de que quan es perd això, es perd algú que és neuràlgic a la persona. Imagino que per això costa tant aquesta acceptació de la que vostè ara feia referència, no?
Totalment d'acord, sí, sí. I jo diria que després de la mort és la segona cosa que costa més d'acceptar. És el meu punt de vista, compartit, com he dit abans, per una persona que jo aprecio molt, que és el doctor Víctor Hernández, que bueno, doncs jo he après molt d'ell i que en parla en el seu llibre sobre justament la psicosi, que el subtitula Subpatiment mental i comprensió, no?
Ens parlava també algun testimoni preguntat sobre que parlava de la comprensió. És difícil de comprendre. Segurament deu ser una de les coses que fan més difícil també aquesta acceptació, el que la persona que pateix un problema de salut mental pugui sentir-se comprès per l'altre.
Un incís, un matís. Vull dir que més que d'acord que costa de comprendre, perquè és que costa d'acceptar. I com que ja d'entrada no s'accepta, perquè és que és una cosa que distorsiona i pertorba, és a dir, crea una crisi d'identitat, una vivència d'estranyesa, de trencament, de que no ets com els demés, de que no pots seguir el curs normal de la vida com tothom, no?, que va seguint, no?, que et costa de formar part dels demés, com si no formessis part dels demés, una certa alienació. Això costa molt d'acceptar, això és molt dolorós, és quasi com és la mort mental, quasi bé. O sigui, per això he dit que he comparat abans, com diu el company, autor del llibre que he comentat abans, estimat mestre meu, doncs que és com una mort, és quasi com la... Com, és la bueno, aquí exageren potser una mica, però una mort psíquica, no? És a dir, perquè bueno, pots arribar a no poder funcionar, quedar-te paralitzat, no?
Per tant, aquí entra una mica aquesta, entre cometes, mort, si més no d'un projecte vital, del que havíem pensat, tant, imagino, per la persona com per la família, també. Com arriben moltes persones, a vegades, a la vostra associació, a FAMCA, una mica en recerca d'ajuda i imagino que arriben just en aquest moment, en què fa poc que se'ls ha diagnosticat en moltes ocasions?
Malauradament no és així. És a dir, arriben, sí, que arriben famílies avui en dia cada vegada més, les noves generacions tenen una altra formació, i els, quan tenen aquesta problemàtica amb els seus fills, pues, entenen que pot ser que a les altres famílies també els hagi passat el mateix i, per tant, busquen a veure com se n'han sortit els altres. Però, històricament, el que ens trobem és que es venen, nosaltres el fem a l'acollida i orientació, i ens trobem que les persones que venen jo diria que la gran majoria venen quan ja el problema és ja fa molts anys que estan en aquest problema, i el que no els dona l'administració, la resposta que l'administració no dona, l'intenten trobar en el moviment associatiu. Nosaltres fem el que podem, no? Però clar, no és el mateix una persona que en aquell moment, fa poc que ha tingut la problemàtica i per tant s'acosta, en el sentit aquest que jo deia d'autoajuda i de a veure què pot fer, perquè veient que la resposta, com jo deia abans, en la fulla de ruta no és així, pues a veure que, per on pot tirar cap endavant. No? El que ens trobem és això, de que precisament l'edat de la gent que ens ve, quan són a la primera, tampoc són nens, gent molt jove. No és el mateix de que quan tens un nen amb una malaltia psíquica o física des de que neix, llavors els pares són joves, tenen molta força i, per tant,
és un altre moment.
És un altre moment. Uh-huh. Quan el noi té 20, 25 anys, clar, els pares ja són grans i, per tant, aquesta força ja no es té. I també estem parlant d'un trastorn amb un estigma, no ens enganyem. Això, i després en tot cas parlarem, però no està ben vist. I per tant, la història que ens trobem és que molta gent ha intentat amagar aquesta situació i per tant tampoc ha buscat en el moviment associatiu una possible ajuda, solució, i venen moltes vegades quan ja és tard i estem parlant d'incapacitació més que de rehabilitació.
Clar, en aquest moment, imagino que és un procés en què no s'ha fet bé aquest dol el que vostè feia referència fa un moment, doctor.
Efectivament, sí. És el procés dolorós d'acceptar doncs, que hi ha aquesta problemàtica i com que fa un cert sentiment d'angúnia, de culpa, a vegades, de vergonya, doncs superar aquests sentiments, enfrontar aquesta angúnia, aquesta vergonya, aquesta culpa, costa. Costa temps i doncs, a vegades, efectivament, doncs, si un no està acompanyat, no està recolzat i orientat, ajudat, doncs li costa molt de superar-ho per ell mateix. L'ambient doncs, familiar o la família doncs, ho pateix i pot quedar paralitzada de temps. No?
Volem veure per això, aquesta és la situació inicial de la que es parteix moltes vegades, una situació que si no es fa bé un dol es pot cronificar o dificultar, però què passa quan això es pot encaminar i, per tant, d'alguna manera doncs, la perspectiva pot anar donant un tomb i es pot anar a veure llums en aquell espai on en un primer moment doncs, probablement tot és una sensació de foscor i de no ens en sortirem. Continuarem parlant-ne de seguida. Abans, però, la Neus ens acompanya, l'hem saludat en començar el programa. Ens has portat un text que has escrit tu mateixa i en el que vols expressar la teva opinió i també doncs, informació sobre aquest Dia Mundial de la Salut Mental. Per tant, Neus, és el teu espai.
Sí, buenas tardes. Dia Mundial de la Salut Mental. El dia 10 d'octubre se celebra el Dia Mundial de la Salut Mental. És així com en este dia los profesionales buscan un tratamiento para cada vez más los numerosos trastornos mentales. Enfermos mentales ha habido siempre. Lo que ocurre es que tiempos atrás, sobre todo en los pueblos, cada uno tenía sus loquitos, sus borrachines, sus seres extraños o tristes, a los que incluso se les protegía con cariño. Hoy los apartamos sin comprender que tienen que existir. Muchos de los grandes artistas de la historia han sido enfermos mentales, pacientes bipolares, esquizofrénicos o grandes neuróticos. Una persona con cualquiera de estos trastornos bien encarrilados pueden ser enormemente fructíferos para la sociedad. La recuperación se da ante todo dentro del ámbito de la aceptación social. La discriminación y el estigma hacen muy difícil el proceso de recuperación para personas con enfermedades mentales, en lo que se refiere a conservar el empleo, obtener un seguro de salud y encontrar un tratamiento. Si la persona con perturbaciones mentales encuentra su lugar en el mundo, su comprensión de los otros, sus efectos, la diferencia puede hacerse solo un signo de excelencia. La sensibilidad genera monstruos, pero también puede generar toda la belleza que es capaz de plasmar un ser humano. No hay nadie libre de padecer una enfermedad mental. Por esto, los familiares y sobre todo los profesionales de la medicina tienen que dar un paso de gigante para, a través de estudios y terapias, dar a los enfermos una mejor calidad de vida.
Doncs, moltes gràcies, Neus. Ens has apuntat recuperació, rehabilitació, aquestes paraules que en parlarem de seguida. Moltes gràcies.
Escriviu-nos a decapidenou@radioestel.cat o deixeu un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777.
Continuem al decapidenou, Ràdio Estel, Ràdio Principat. Avui que estem parlant del Dia de la Salut Mental i ens estem preguntant com construir un nou projecte vital després d'un problema de salut mental greu. Parlem, doncs, d'aquesta rehabilitació, d'aquesta recuperació, després d'aquest dol, després que d'alguna manera ens hem pogut refer d'aquesta primera fase. Quins aspectes haurien de formar part del nou projecte vital de la persona?
Bé, doncs, jo diria que fonamentalment és, primer de tot, com ja dèiem abans, doncs, prendre consciència i acceptar, encara que sigui molt dolorós, que un necessita ajuda, i vincular-se ben vinculat doncs, als serveis de salut mental i, fonamentalment, sobretot, serveis de rehabilitació, serveis en règim de centre de dia que procuren una experiència que és un procés de recuperar les capacitats de la persona, recuperar el seu sentit de la vida, la seva dignitat, és a dir, bueno, la vida sigue, la vida continua, no hem perdut la vida, continuem vius i anem a veure quin nou projecte de vida puc fer jo i potser, doncs, efectivament, acceptar que certes coses doncs, no les podré fer com les havia pensat i imaginat, però algunes sí que les podré fer i llavors doncs, integrar-se en aquest projecte, en aquest procés, doncs, tant el pacient com tot el seu entorn, evidentment, per descomptar la família i també, doncs, i a més doncs, de la família en altres persones que han format el seu entorn, com més participin amb continuïtat i recolzament doncs, i participació activa i, si més no, mínimament informació, és bàsic, no? Les qüestions mèdiques també no cal oblidar-les, però ja les doneu per descomptades aquestes, perquè ja va de soi, que diuen en francès, és a dir, lògicament també el pacient ha de prendre una medicació, lògicament, per poder mantenir-se doncs, clínicament, que diem nosaltres, més estable i poder, per tant, fer aquest procés de recuperació, de refer-se, no? Refer-se de la seva vida, però bàsicament i fonamentalment recuperar, ja dic, la pròpia estima, la pròpia seguretat en un mateix i la seva dignitat. No?
Com es fa això des d'aquests serveis de rehabilitació, Davinia?
Bueno, lo principal, sobre todo cuando tú llegas a un servicio de rehabilitación, es, como dice Daniel, el doctor, es tener conciencia de la malaltía que tienes y de las capacidades, ¿no? También un poco. Y bueno, un poco nuestro trabajo desde...
Imagino que en el primer moment la sensació és deu ser més el veure poc el que tenim encara, ¿no? Es, quedar-se molt amb el ara no puc fer això, ara no puc fer allò... El...
Bueno, es que... Anteriormente se hablaba más de limitaciones y dificultades que de capacidades de la persona. Ahora está cambiando el patrón también. O sea, ya no se habla de limitaciones o lo que no puedes hacer, sino lo que puedes llegar a hacer, ¿no? O sea, es como tenemos capacidades, todos tenemos capacidades diferentes, pero todos tenemos o sigui, capacidades.
Una visió de l'ampolla mig plena, però que canvia, imagino que a part de ser només una visió, una manera de mirar-ho, aquesta manera implica unes conseqüències o dona unes conseqüències molt més positives que si només ens quedem amb el límit, no? Amb allò que ens limita i amb allò que no... amb l'ampolla mig buida, en definitiva.
Bueno, yo... es como nos pasa a todos, ¿no? O sea, en nuestro día a día, si nosotros somos positivos, vamos a ver que todo es mucho más fácil. Entonces, ver una visión más positiva y ver esta visión, ¿no? Las capacidades que tengo para poder llegar allí...
Posar l'atención en aquestes, en aquesta part.
Y bueno, un poco lo que es fundamental, sobre todo cuando llegan a un servei de rehabilitación comunitaria, es han perdido muchos roles, han perdido mucha rutina, que es algo que todos tenemos en nuestra vida y que son bases del día a día de la persona, ¿no? Para tener todas estas actividades que todos llevamos. Entonces, el identificar o el crear una nueva rutina con aquellos que nos es más fácil, ¿no? Pues, bueno, pues ayudamos a construir esta rutina, ayudamos a construir, bueno, el día a día de nuevo, ¿no? Has perdido toda tu rutina, todos tus hábitos, todos, no todos, pero bueno, has perdido hábitos, has perdido roles, ya no te identificas con los mismos roles que tenías. Estás experimentando cosas nuevas, ¿no? Has perdido incluso parte de tu identidad. Tú ya no eres la persona que era antes, ¿no? Entonces, bueno, pues iniciamos. Igualmente, el Servicio de Rehabilitación Comunitaria es uno de los recursos que hay. Hay muchos más recursos y dependiendo del momento de la persona es adecuado desde lo que es el Centro de Salud Mental, el CESMA, que te orienten bien hacia qué recurso, porque no todos los recursos trabajan lo mismo, ¿no? O sea,
quins altres recursos es podrien afegir en aquest ventall de possibilitats que poden ajudar a fer aquest procés de rehabilitació comunitària de la persona?
Bueno, hay una variedad dentro de toda la xarxa de salud mental, digamos que están pues, comunidades terapéuticas, hospitales de día, centros de día, serveis de rehabilitació comunitària, residències, clubs socials... seguro que me dejo muchos más.
No, però ja ens fem una mica... Ja ens dibuixes el plànol de possibilitats. Això són serveis, la majoria, molt orientats i en primer terme cap a l'usuari, cap a la persona afectada. La família, com pot fer la família aquest procés també doncs, de rehabilitar, d'ajudar a la rehabilitació de l'usuari, de la persona afectada directa, però que també doncs, el treball que necessita fer com a família per anar acceptant aquesta situació, per anar-la sabent acompanyar.
Sí, la família també passa un dol, i ja hem de passar el dol, evidentment, com deia abans. És a dir, si algú pot acceptar el trastorn en primera instància, més que el propi usuari per la seva problemàtica, ja té que ser la família, no? I, clar, de passar de la negació, de la ràbia, de la incredulitat, de la depressió a l'acceptació, la fase de dol aquesta és fonamental. Un cop acceptat el trastorn, com deia Davinia, hi ha que apostar per les fortaleses vitals. I hi ha que crear un nou projecte vital, malgrat el trastorn. És a dir, ser positiu. És a dir, tots tenim unes capacitats. Jo tinc una frase que dic, tots som incapacitats en diferents mesures. No tots som Goethe ni som Gandhi. Per tant, tenim unes incapacitats. O com deia José Antonio Marina, Déu ens reparteix les cartes i nosaltres tenim que saber jugar-les. I es tracta d'això, d'acceptar aquesta situació i a partir d'aquí posar en valor el que tenim, que és la part sana de la persona, i aquestes són les que, en definitiva, els professionals i els experts poden identificar i poden estimular i motivar perquè aquella persona construeixi una nova identitat, perquè més que teràpia és educació. Una nova identitat en la qual ell tingui un rol, tingui un servei a la societat, tingui una participació, tingui una ocupació i tingui un sentit de la vida. Entenc que és molt important en trobar-li sentit a aquesta vida. L'utopia, el projecte final, i el treballar en local, el treballar cada dia en aquesta recuperació. Però és trobar aquest sentit de què puc donar jo? Sí, sí, tinc el trastorn, però jo puc donar coses també. A partir d'aquí, si trobes aquest sentit, allò rulla, funciona.
Aquest pas, potser, d'una visió més receptiva de la vida i de l'entorn quan un es troba amb un obstacle d'aquest tipus, a fer aquesta aportació en positiu, en actiu, imagino que deu ser la clau que en un cert moment pot desencadenar que una persona pugui rehabilitar-se en la comunitat.
Molt clar, i a més és, jo diria que és de les coses més gratificants d'aquesta experiència, no? El veure que hi ha persones que han recuperat el sentit de la seva vida i que, per exemple, doncs, estan fent un voluntariat doncs, d'ajudar a que persones puguin sortir del seu domicili, persones de ja una certa edat i que puguin sortir de casa seva i passejar-les o fer-los la lectura del que ja no poden llegir perquè han perdut la visió. I això ho pot fer un pacient, un usuari d'un servei de rehabilitació recuperat, no? O bé, doncs, com ara la mateixa Neus, no? Que ara està, doncs, com parlàvem abans de començar el programa, en un grup de teatre amateur, no? I està fent les seves representacions de teatre i ella doncs, ho passa bé i els altres també. No? I qui diu doncs, també doncs, els serveis doncs, que diem també prelaborals, que tornen a agafar les rutines, com deia la Davinia, tornen a agafar els hàbits, les capacitats, les tornem a potenciar i, per què no, potser inserir-se potser en el mercat laboral normal o normalitzat, o si més no, doncs un d'especial i de protegit, però que també doncs, és treball i que també fan una tasca, no? És a dir, que això és realment molt gratificant i jo crec que és, bueno, és el sentit de la nostra tasca.
Y realmente lo importante es que en todo este proceso sea él el que lo elija. O sea, nosotros estamos de guía, o sea, la idea es que los profesionales que estamos detrás estamos de guía y estamos para, bueno, pues para el inicio y empujar, pero es él el que decide la salida, hacia dónde quiere ir, ¿no?
Bé, nosaltres som, o sigui, el que es fa és un acompanyament, ja estic parlant com a familiar, i entenc que els professionals exactament igual, nosaltres el que fem és un acompanyament, ells tenen que trobar aquest sentit de la vida i la seva satisfacció personal en aquesta tasca que estan fent. És la seva vida.
No sé si la Neus ens vol explicar això del teatre, del grup de teatre, que no ho sabia, no m'ho havia explicat.
Sí, estoy haciendo representaciones en un teatro de amateurs en el Centro Castellano Leonés y ahora estoy preparando una comedia en catalán, que es la primera vez que hablaré catalán, y luego estamos ensayando otra en castellano.
Ens ho diu, això ho hem d'explicar als oients, que ens ho dius amb una rialla d'orella a orella, eh? Perquè ells no, no veuen la rialla, no la senten, però nosaltres aquí sí que l'estem veient. Què tal l'experiència d'estar fent teatre?
Muy positiva, muy positiva. M'ha ajudat en l'autoestima muchísimo.
A més, escrius textos?
Sí.
Quines altres coses has... quines altres rutines o quines altres activitats has anat incorporant?
Pues hago radio también en el centro, en Radio Trinidad Jova, y ahí he encontrado también mucha ayuda.
Com et fa sentir totes aquestes activitats?
Pues viva.
Parlant de projecte vital, quina millor resposta? Quina millor resposta que ens diguis això? Aquest model d'assistència que ha d'acompanyar la persona a refer la seva vida, quines característiques ha de tenir? Perquè imagino que amb això també, amb el temps, es van revisant els models, es van qüestionant aspectes o enfocs que han tingut lloc en altres moments. On estaríem avui? On s'està posant l'accent avui en el model d'assistència que ha de fer possible la rehabilitació de persones amb un problema de salut mental greu?
Bueno, yo creo que un poco los pilares o el modelo, lo que sobre todo es, bueno, que sea un trabajo multidisciplinar, interdisciplinar, o sea, que estemos, o sea, que la base sea el usuario, que sea la persona, que tengamos el apoyo a la familia es fundamental, el trabajo con las familias, o sea, es la vida de la persona que viene a pedirte ayuda, ¿no? O sea, y bueno... sobre todo es eso, ¿no? Hay muchos profesionales detrás de esta persona y que todos vayamos a la una, la comunicación entre los profesionales, que todos trabajemos hacia el mismo objetivo y la comunicación también con el familiar, ¿no? Bueno, es un poco lo... Anteriormente yo creo que se hacía también como... el familiar no estaba tan, ¿no?, sumado a lo que es el proceso rehabilitador, ahora se pide más, ¿no? Y las familias te piden más también participar en esto. Entonces, y bueno, la visión del usuario, ¿no?, de la persona, o sea, de hacia dónde, ¿no? O sea, es importante escucharlos a ellos.
Ens comentava el senyor Luz que les famílies que arriben ara a l'associació, amb diferència d'altres anys, es percebia una sensibilitat diferent, un coneixement, no sé si un coneixement més gran de la realitat, una manera diferent d'enfocar-ho. És així?
Sí, és una de les famílies actualment, doncs, tenen una... generacionalment és normal, tenen una major formació, els mitjans de comunicació, internet, vull dir, tot això facilita que la gent quan té una estrabada com aquesta, doncs, evidentment busca respostes, si no les troba en el que és el servei de salut, o, doncs, llavors les busca. I en definitiva sempre hi ha una millor preparació i la terminologia que s'emplea, doncs, és més... més adient, no? Volia que en el tema del model d'atenció, de la recuperació, entendre que aquest és el model que estàvem parlant de Vínia, que és fonamental, vull dir, és apostar per l'usuari, per tant, aquest model de recuperació seria l'autogestió, és a dir, l'autogovern, la capacitat d'autogovern per perdre, i l'empoderament, és una paraula que està de moda, el dret com persona discapacitada, que, evidentment, té el dret a participar, que és el que comentàvem abans, la inclusió social, la rehabilitació, la possibilitat d'ocupació, tot això dona una nova identitat i és el que jo comentava abans del projecte en sentit, no? Això és el model que entenem com el model comunitari, no? Que és el que este, és l'aposta que hi ha que fer, no solament des del que ja és els serveis de rehabilitació en si, sinó des de salut mental, aquest que és el model que nosaltres entenem de que, este, que independentment del que és el tractament medicamentós...
En tot això, la part de medicaments, la part de tractament pròpiament mèdic o farmacològic, queda només en... És una part. És una part, i una part, sens dubte, important i necessària.
Jo diria que és la punta de l'iceberg, no? És la medicació. Un cop la persona ja està estabilitzada, afortunadament la medicació avui en dia ha evolucionat molt, els efectes secundaris s'han minimitzat. Per tant, un cop la persona pues, ja està estabilitzada, és a dir, un cop t'han enguixat la cama, en el sentit que t'has trencat, i després t'has fet ja el procés de... Però llavors, a partir d'aquí necessites la rehabilitació. Per això jo deia lo de la educació, que és el forma una nova identitat. I aquest model té que ser necessàriament comunitari, és a dir, este que fer en la comunitat, este que normalitzar aquesta situació. O sigui, tothom té que veure que aquelles persones, i per això la lluita contra l'estigma, són persones normals, en definitiva, que han tingut una estrada de la seva vida, però que tornen i per això necessiten ajuda.
Doncs hem pogut veure amb tot aquest procés des d'aquesta foscor inicial en el moment en què es desencadena una situació d'aquest tipus en una família, en la vida d'una persona i en el seu entorn, com hi ha camins que poden anar reorientant, que poden anar refent aquesta vida i poden anar posant llum en aquell espai on hi havia foscor. Ens ho canta també Tomeu Penya, farà un dia clar, i de seguida continuem parlant d'un parell més de temes que volem tocar avui, que estem parlant del Dia de la Salut Mental.
Els dimecres, a les 8 del vespre, a Ràdio Esteli, Ràdio Principat, de cap i de nou.
Continuem de cap i de nou, avui parlant del Dia Mundial de la Salut Mental i avui que ens estem preguntant com construir un nou projecte vital després d'un problema de salut mental greu. Hem parlat ja de les característiques i del camí per fer aquest projecte vital nou, però volem conèixer una mica més a fons, en aquesta última part del programa, algunes de les eines que poden ajudar l'acompanyament d'aquest projecte vital. La Neus ens llegia un text que havia elaborat ella mateixa abans i ens feia referència a la preparació dels professionals, dels metges, dels educadors, dels terapeutes, i referent a això podem parlar també d'aquest postgrau en rehabilitació psicosocial comunitària que dueu a terme des de Fundació Vidal i Barraquer i des de la Universitat Ramon Llull. Quines són les característiques i quin objectiu té aquest postgrau?
Bueno, i ho afegiria en col·laboració també, com ja has dit abans a la presentació, amb la col·laboració MAREP també.
Amb MAREP, amb les... sí.
Bueno, doncs es tracta doncs, que doncs, els que treballem en aquesta experiència, en aquest procés de recuperació, de rehabilitació, doncs, transmetre la nostra experiència professional, la nostra experiència de vida professional amb els usuaris i les seves famílies, transmetre-ho als futurs professionals que s'hi vulguin dedicar doncs, tota la nostra experiència de cara a formar-los, de cara a formar en aquest procés que quan diem transversal, no? Perquè és una cosa que afecta, com hem dit abans, doncs, com ha dit la Davinia, a molts àmbits, no? No només a un professional determinat, d'un tipus determinat, sinó que és una cosa transdisciplinari i, per tant, pluridisciplinari. Per tant, doncs, a treballadors socials, a educadors socials, terapeutes ocupacionals, infermers, bueno, tothom que s'interessi per dedicar la seva vida professional en aquesta tasca, doncs dirigim aquest postgrau de formació amb aquest objectiu doncs, de donar eines, de donar estris, donar capacitació per poder exercir aquesta tasca.
Aquesta visió de rehabilitació comunitària està, podem dir, ja implantada, generalitzada, o s'ha de fer encara molt de treball perquè les persones, els professionals que treballen en l'àmbit de la salut mental estiguin realment, tinguin les eines i siguin realment conscients del camí en aquesta via, de l'eficàcia del camí en aquesta vida. Aquesta via, perdó.
Podríem fer l'opció aquella que deies abans, de l'opció de veure el got mig ple o mig buit. Si fem l'opció de mirar-lo mig ple, pues Déu-n'hi-do, no? Però, home, voldríem que estigués més ple.
Hi ha camí a fer.
Encara hi ha molt de camí a fer, encara doncs, no està prou implementat el procés, aquesta transversalitat en l'assistència, aquesta assistència integral i integradora, tot i que doncs, sí que tothom més o menys doncs, els que treballem en la xarxa pública de serveis de salut mental, doncs, ho tenim en ment i present, però com deia la Davinia, fa falta molta comunicació, molt treball d'equip, molta interrelació, molta coordinació, i tenir molt, molt present doncs, el procés aquest de rehabilitació.
Per tant, un granet de sorra en aquesta manera d'enfocar, en què es vagi implantant, pot ser formar-se en aquest postgrau de rehabilitació psicosocial comunitària. Senyor Luz, AFAMCA, 25 anys, Associació de Familiars de Persones amb Malaltia Mental de Catalunya. 25 anys treballant, fent pinya, podríem dir, a favor de la salut mental.
Bé, bueno, pues sí. En definitiva, el moviment familiars va començar amb nosaltres, va començar també a Narep, va començar fonamentalment en persones amb molt de coratge, com la Silvestre Moreno, que van, en el moment de la desinstitucionalització de la psiquiatria, pues van entendre, donades les circumstàncies d'aquesta situació, de que era necessari pues, formar un moviment associatiu d'ajuda a les famílies que es trobaven amb aquestes persones, amb aquest trastorn que tornaven, que eren els seus familiars que tornaven a casa. Es considerava, això va ser mundial, en el sentit que amb les noves medicacions l'estabilitat estava garantida i, per tant, no tenien per què estar en aquests centres recluïts. Va ser un avanç en aquest sentit, el que passa que cada país el va afrontar de diferent forma. En el nostre pues, va ser bastant radical per les famílies i, per tant, a partir d'aquí es va formar aquest moviment associatiu que el que ha aconseguit pues, és això, és formar consciència, reivindicar, en definitiva, tant a la societat com a l'administració, quals eren els drets dels usuaris i dels seus acompanyants, les familiars, i estem en aquesta lluita, perquè això no s'ha acabat, això continua, i en el temps que estem, en la que està caient, pues no et dic res, no?
Encara més que mai és quan heu de, sí, quan s'ha de fer pinya des de les associacions, des de les entitats.
Efectivament. Tenim que agrair a totes aquestes famílies, aquest històric que tenim de famílies de l'associació, que, com la nostra, pues, no solament la nostra, sinó les que van sortir precisament de la nostra, perquè aquesta va ser la de gana, però a partir d'aquí pues, va haver tot un moviment que va sortir FEAFES, que és la Federació Espanyola. Després va sortir FECAFAM, que és la d'aquí de Catalunya, però també a l'Europea, UFAMI, tot això, juntament amb l'Associació del Moviment Europeu, pues, bueno, va sortir d'aquesta necessitat del col·lectiu de reivindicar la millor qualitat de vida tant per als seus malalts com per ells mateixos, com cuidadors, no? I aquesta formació, aquesta orientació, tot això va ser... Així és una tasca que avui en dia, en la nova orientació que parlaven abans de la recuperació, pues té més sentit que mai, no? És
a dir. I el dia 8, aquest proper dissabte, sí, a la Solsona tindreu la trobada totes les entitats, les associacions adherides a la federació, a FECAFAM,
sí,
i això serà a Solsona aquest dissabte a partir de les 10 del matí.
Exacte.
A partir de les 10 del matí fins a la tarda, hi haurà cercaviles, hi haurà la lectura del manifest, hi haurà parlaments, un dinar aplegat de totes les persones que assisteixin, i evidentment és una invitació per totes les persones que es puguin sentir sensibilitzades per aquest tema. El lema d'aquest any, la gran aposta, invertir en salut mental. Invertir en salut mental, com a gran aposta. Penso que està molt, molt ben triat en el moment en què estem, molt, molt ben sintetitzat el que ha de ser, el que ha de ser el treball per la salut mental. I amb això arribaríem i al final, volem dir per això, dintre de les moltes aquesta festa o aquesta jornada de dissabte a Solsona és la que plega una mica totes les entitats, però cada entitat va fent també al llarg d'aquests dies els seus actes per commemorar aquest Dia Mundial de la Salut Mental, i la Neus ens en vol proposar un.
Sí, hacemos un cineforum del Dia Mundial de la Salut Mental del Centro de Día de Sant Andreu, de la Fundación Vidal y Barraqué, junto con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona.
I això serà, Neus, a les 5 de la tarda?
A les 5 de la tarda.
A on? A
el 10 d'octubre en la Biblioteca Bon Pastor.
Passareu la pel·lícula? Quina pel·lícula?
Sí, una història quasi divertida.
Una història quasi divertida. Doncs això, el 10 d'octubre a les 5 de la tarda a la Biblioteca Bon Pastor, pels que viviu a Sant Andreu o a prop del barri de Sant Andreu de Barcelona. Anem a veure d'aquella pregunta inicial que teníem, a veure la resposta que ens ha anat recollit en Jordi. Com construir un nou projecte vital després d'un problema de salut mental greu?
Tinc una notícia per compartir amb vosaltres. Tothom té dret a noves oportunitats per sentir-se bé. I és que mirant enrere vaig pensant que no tenia sort, en que era estrany, però la meva vida va canviar, no sabia tirar endavant. Volia una resposta immediata i saber què calia fer, però havia entrat en un nou món. La meva salut mental necessitava ajudes, recursos, i els meus familiars i amics també. Em va costar acceptar el diagnòstic, em vaig sentir indigne, no formo part de la resta, però calia actuar. Metges, associacions, terapeutes, assistents, familiars, amics i la societat. Tothom ha de caminar unit per a no sentir-se incapacitat i sí rehabilitat. L'orientació és clau, al igual que l'acompanyament. Algú ben encarrilat pot donar llum les seves capacitats i possibilitats. Recuperar la dignitat, l'autoestima, la meva identitat és el camí a seguir. Tots tenim capacitats i amb uns bons hàbits i rutines em van ajudar a construir de nou el meu dia a dia. Cal trobar-li un sentit a cada dia, i jo també puc donar. Per fi puc sentir-me viva.
Moltes gràcies, Jordi. Això és el que m'ha après avui. Francesc Luz, Neus Herrero, Davinia Palacios, doctor Daniel García Tarafa, moltes gràcies per haver estat aquí. I pel que fa a nosaltres, hi tornarem dimecres vinent a les 8 del vespre, de cap i de nou.
De cap i de nou. Salut mental i creixement personal. Amb Oriol Casals.
Ràdio Estel.